A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
És dimecres, dia 24 d'abril. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem d'algun dels punts del ple municipal d'aquest dijous. Un ple que podreu seguir en directe, com és habitual, a partir de les 7 de la tarda. Però una hora abans, l'audiència pública en exclusiva a Ràdio Sant Andreu. Un ple municipal que té previst l'aprovació de la modificació pressupostària per la inversió de 1,7 milions d'euros en diversos projectes, com la reforma del Parc de la Solana o l'asfaltatge de carrers. També presentarem les diferents mocions que presenten les formacions polítiques presents en el plenari municipal de Sant Andreu de la Barca. Comentarem també altres qüestions avui a l'InfoSap. Ens farem ressò de la 7a edició de la Fira del Vi i la primera del Vermut, que arrenca ja aquest dimecres a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert amb un tast de vins de la D.O. Alella. Parlem àmpliament de la nova edició de la Fira del Vi. També comentarem que a partir del 6 de maig s'obren les inscripcions per al casal d'estiu i les estades de tennis i de futbol. Donarem detalls de com s'han de fer aquestes inscripcions i sobretot a quan comencen els casals d'estiu i també els casals esportius, a més de les estades de tennis i de futbol. Comentarem també una nova edició del programa Accelera el Creixement, una important oportunitat també per a empreses o petites mitjanes empreses de Sant Andreu de la Barca per al seu creixement empresarial. Donarem més dades sobre aquesta qüestió i altres informacions d'àmbit local de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst invertir 1,7 milions d'euros en diversos projectes. La reorganització del Parc de la Solana, la renovació de 8 parcs infantils, l'asfaltat de carrers, l'adquisició d'immobles o la compra d'un camió grua per la brigada municipal són algunes de les inversions que es duran a terme aquest any 2024. Aquest és un dels punts que es portarà a votació en el ple municipal del proper 25 d'abril. Joan Jansana, regidor d'Urbanisme.
El total de les inversions que es faran, que s'aprovaran doncs, en aquest ple del mes d'abril, doncs és al voltant d'1.740.000 euros, d'acord? En total. Per tant, doncs estan desglossades en diferents partides, unes de nova creació i altres en que ja estan fetes i en les quals s'incrementa la despesa.
Hi ha partides de nova creació per l'adquisició d'immobles amb 215.000 euros i la reurbanització del Parc de la Solana amb 263.000 euros.
Unes partides de nova creació, d'acord, per adquirir l'immoble que tenim al costat, aquí a l'edifici de l'Ajuntament, d'acord? Doncs ja tenim una partida de 215.000 euros i doncs també fem una partida de nova creació de la reurbanització del Parc de la Solana, que doncs, per un import de 263.000 euros. D'acord? Val? Aquesta reurbanització, remodelació del parc de la Solana doncs, implicarà des de la plaça Mercè Rodoreda integrar-la més dins del parc i val, farem una renovació de tot el que és el parc de la Solana.
Altres partides es destinaran a la renovació de 8 parcs infantils, com el parc de la plaça Federico García Lorca, el parc de l'estació o de la plaça 11 de setembre. També la compra d'un camió grua per la brigada i un vehicle per protecció civil.
Les d'increment de despesa doncs, es fan val? Transferències de Saburbà per millores de l'equipament esportiu, val? Per equips informàtics i per doncs, serveis de maquinària. I també s'invertiran 400.000 euros en els parcs infantils, d'acord? En la renovació de 8 parcs infantils. Intentarem doncs, que es facin doncs, durant aquest any 2024. I també doncs, augmenta la despesa de 45.000 euros per l'adquisició del camió grua, d'un camió de grua per la brigada, juntament amb els 80.000 euros que ja teníem, doncs és el valor de 135.000 euros doncs per renovar el camió de la brigada. També s'adquirirà un vehicle de seguretat ciutadana, un vehicle per protecció civil.
El consistori també invertirà al voltant de 300.000 euros en la renovació de l'asfaltat dels carrers.
I doncs, també es destinaran 300.000 euros en renovació del paviment asfàltic en diferents punts de Sant Andreu. Val? No es farà una renovació de paviment asfàltic d'un punt en concret, sinó que el que hem fet és doncs anar buscant tots aquests punts que són problemàtics, conjuntament doncs hem estat treballant amb la policia i amb els tècnics per veure doncs quins són els punts més problemàtics i actuarem doncs en diversos carrers de Sant Andreu. Això es faran reparacions puntuals per diferents carrers, que són reparacions doncs que s'han anat detectant doncs a través de doncs avisos dels veïns o també de la policia local, i per tant doncs no s'actuarà només en un carrer concret, sinó s'actuarà en parts de diferents carrers que estaran repartits per tota la ciutat.
Totes aquestes inversions es portaran a votació en el ple municipal, que tindrà lloc el proper dijous, dia 25 d'abril, i que també es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I en el ple municipal d'aquest dijous també diferents mocions, una moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat sobre el sistema públic de pensions, l'edatisme en la publicitat i els mitjans de comunicació i viure amb benestar i seguretat. Les diferents formacions polítiques també presenten moció en aquest ple municipal, excepte de FEM Sant Andreu. Tot seguit les repassem. El grup municipal del PSC a Sant Andreu de la Barca reclama amb una moció l'equiparació salarial dels treballadors de les residències. El grup municipal del PSC presenta moció aquest dijous, on demana l'equiparació salarial de les persones treballadores de les residències que treballen amb persones grans i dependents. La moció recorda que a Catalunya hi ha més de 40.000 professionals del sector d'atenció a les persones grans i en situació de dependència. Juan Pablo Beas, portaveu del PSC a Sant Andreu de la Barca.
En aquest ple municipal tractem una moció que afecta a moltes persones. Hi ha molts veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca que també que es dediquen doncs, a l'atenció a residències, a cuidar la nostra gent gran, i ens trobem en una situació molt, molt injusta, no? Que hi ha unes categories i uns salaris, per exemple, els treballadors i treballadores que treballen doncs, amb les residències de titularitat pública de la Generalitat, i la resta, les concertades, hi ha una diferència de sous molt gran, no? I en aquest sentit no considerem just que hi hagi aquesta diferència tan abismal, i el que reclamem és que hi hagi una equiparació per dalt dels sous. Per tant, demanem que aquestes residències, que la Generalitat injecti una quantitat important de diners per tal de que aquests treballadors i treballadores que no estan en la pública tinguin un sou igual que els que treballen en la pública. No? Jo crec que estem en una societat que ha de cuidar més a qui cuida, i en aquest sentit hem de fer que tinguin unes bones condicions de treball, un bon salari, i això garanteix doncs, una magnífica atenció, que ja fan amb la situació que tenen ara, però jo crec que s'ha de reconèixer la tasca i doncs, equiparar el sou de qualsevol persona que treballi en el mateix àmbit doncs, que tingui una equiparació salarial.
La moció del PSC que serà presentada aquest dijous en el ple municipal, que es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Sant Andreu a partir de les 7 de la tarda. Vox presentarà una moció per ampliar l'horari de les terrasses. La formació política demana una actualització de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de l'espai d'ús públic mitjançant terrasses als serveis d'establiments o de restauració. La moció de Vox demana permetre l'horari de terrasses des de l'1 d'abril fins a l'1 de novembre amb autorització fins a les 24 hores. El portaveu de Vox, Antonio López, ha comentat els punts de la moció a Ràdio Sant Andreu.
Tras escuchar a varios restauradores dándonos quejas, ojo, unas quejas con total tranquilidad, con total humildad, etcétera, referente a que el horario de establecido, el horario de invierno, es excesivamente amplio y el horario de verano es muy reducido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el horario de invierno se compone de 7 meses y el horario de verano de 5 meses, implicando que en invierno la terraza se tiene que recoger a las 11 de la noche y en horario de verano a las 12. Entonces nosotros entendemos que eso no es justo y pedimos justamente lo contrario. Por la mejora de los propios negocios, ante una posible creación de empleo al aumentar el volumen de negocio, y ya para más inri, puesto que la climatología acompaña, entendemos que sería muy provechoso, tanto para el cliente como para el negocio, que, por ejemplo, en este mes de abril ya pudieran tener las terrazas abiertas hasta las 12 de la noche. Entonces, presentamos esta moción pensando que es algo totalmente coherente y, ojo, sin olvidarnos del descanso de los vecinos, que entendemos que ha de respetarse. Pero nosotros lo que pedimos es que aquella terraza en la cual los clientes no se comporten, lógicamente es responsabilidad del propietario o del restaurador, bueno, pues tendrá que actuar el medio sancionador para corregir esta situación. Pero también tengamos en cuenta que no pueden pagar justo por pecadores y habrá terrazas que sean más molestas y otras que no lo sean. Entonces entendemos que es algo justo, sobretot per el bien de los negocios de nuestro pueblo.
Les paraules del portaveu de Vox, Antonio López, davant d'aquesta moció que presentaran en el ple municipal del proper dijous, dia 25 d'abril. Som Sant Andreu presentarà una moció per implementar pictogrames als equipaments municipals per fer accessible la informació a les persones amb TEA. La moció pretén també conscienciar més a la població sobre les necessitats de les persones amb TEA i així fomentar la participació activa dels diferents comerços de Sant Andreu a Barca a través de la senyalització personalitzada del seu negoci perquè sigui reconegut per les persones amb TEA. Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu.
De instalar lo que son los pictogramas, dibujos muy sencillos que todos conocemos, que son símbolos, pero que no son ininteligibles, sino que es una especie de pictogramas que nos van a recordar cosas familiares y que nos va a ayudar, por supuesto, a nuestro entorno. Una de las cosas muy importantes es que ya la asociación Todos en Azul han propuesto al ayuntamiento como el de Tarragona y se está impartiendo. Son pues, señalizaciones con pictogramas en los principales edificios y servicios de cada lugar para que tanto nuestros niños y mayores con autismo en su día a día puedan acudir con sus padres o con sus tutores a todo tipo de establecimientos. Esa es la idea, llevarlo a panaderías, restaurantes, farmacias, en fin, que la idea es invitar a todo establecimiento que se una a este gran proyecto que hace un entorno más acogedor para las personas, para los niños con autismo. La moción plantea hacer de manera, pues eso, como siempre ya tenemos 6 mociones que han sido aprobadas unánimemente y yo sé que esta moción va a llegar a muchos porque imagínate que si yo siempre pongo este ejemplo, si vas a Japón y te encuentras con símbolos y con un idioma distinto y pues así se sienten muchos personas con espectro autista y bueno y disléxicos mismos con lateralidad y esto es pues una visión completa. Imagínate lo que te decía en Japón y de repente que encuentres la imagen o el dibujo de un hospital, dibujo de un hotel, dibujo de una panadería, dibujo, pues esto va a ayudar muchísimo porque son muy gráficos los que tenemos, por ejemplo, dislexia o los que tienen síndrome de Asperger o trastornos autistas, pues somos muy gráficos. Entonces, ¿qué sucede? Que si ves un símbolo que te es familiar, pues realmente lo agradeces. Entonces yo creo que, que bueno, es plantear la posibilidad de implementar esta medida en estos diferentes lugares que conviene señalar como ayuntamientos, centros de salud, centros cívicos, conservatorios, hasta la policía, todos, y bueno, hacer también uno de los objetivos es que tengamos una ciudad inclusiva.
Les paraules de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que presentarà aquesta moció en el ple municipal del proper dijous, dia 25 d'abril. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca demanarà en una moció que la sala de plens tingui una fotografia del rei Felip VI. Amb la moció, la portaveu popular Sonia Aranda demana a l'Ajuntament que compleixi amb el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Sant Andreu de la Barca presentamos una moción para el pleno de este mes de abril en el que instamos al Gobierno Municipal a la colocación de una fotografía del rey Felipe VI en la sala de plenos del ayuntamiento, que actualmente pues no existe. Nosotros como grupo municipalista y constitucionalista deseamos hacer cumplir lo que marca el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y por lo tanto esperamos que salga aprobada por una cierta mayoría siempre y cuando se entienda que el gobierno actual, que es FEM, siendo un gobierno municipal, respete pues este reglamento, ¿verdad? Entonces, bueno, presentaremos esta moción, recordaremos la obligatoriedad de cumplir pues con lo que nos marcan los reglamentos y esperamos que el gobierno municipal pues así lo haga.
En Comú Podem també presenta moció en el ple del proper dijous, dia 25 d'abril. En Comú Podem, en aquesta ocasió, presenta una moció per garantir el caràcter públic del Sistema Nacional de Salut. Mariano Nieto, representant d'En Comú Podem.
Des dels anys 90, vemos com les administracions autonòmiques, com Catalunya, com Madrid, com València, utilitzen els contractes públics com a mètode legal per privatitzar la nostra sanitat. Y las consecuencias, evidentemente, las pagamos la población a diario. Listas de esperas interminables, cierres de centros de atención primaria y de urgencias, falta de personal como médicos, sanitarios, falta de recursos. Y en ese sentido, el pasado 5 de abril, se presentó una proposición de ley para garantizar el carácter público del sistema de salud y revertir así la tendencia de privatización de nuestra sanidad. Desde En Comú Podem hemos presentado una moción este mes para dar soporte a esta aprobación de ley. Una ley que, de entrar en vigor, impedirá la privatización de nuevos centros sanitarios. Se establecerán medidas de seguridad para evitar que esos contratos se utilicen como una forma legal de privatizar nuestra sanidad y se establecerán mecanismos para devolver la sanidad al control de lo público e iniciar un proceso de desprivatización de nuestra salud. La protección de la salud de la población es incompatible con el ánimo de lucro de las empresas privadas y por eso, en Comú Podem, queremos un sistema sanitario público, universal, eficiente y de calidad y, por supuesto, libre de privatizaciones.
Aquest és l'argument de la moció d'En Comú Podem per aquest mes d'abril, aquesta moció per garantir el caràcter públic del Sistema Nacional de Salut.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
El 6 de maig s'obren les inscripcions per al casal d'estiu i les estades de tenis i de futbol. Les inscripcions es fan de manera telemàtica a través de la pàgina web d'esports.sabarca.cat pel casal esportiu, el casal jove i les estades de tenis i de futbol. El regidor d'Esports i Activitat Física, Miquel Àngel Abril, ha donat més detalls de l'oferta d'enguany.
Programa d'activitats esportives que lidera en aquest cas l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que tenim quatre temàtiques o quatre eixos principals. El primer seria el casal esportiu, el que anomenem casal esportiu, que és un mix amb moltíssimes activitats de diferents famílies, activitats lúdiques, jocs esportius, esports individuals, curses de natació, sorties a la natura, activitats aquàtiques, taller de música, dansa, és a dir, és un mix prou potent i prou atractiu perquè bueno, els integrants d'aquests o els participants d'aquests casals s'ho passin d'allò més bé. Després tenim per una altra franja d'edat, una miqueta més gran, tenim el mateix o una filosofia molt semblant al que anomenem casal jove, també, amb totes aquestes, aquest mix d'activitats. I després també tenim dos eixos més, que serien les estades de tennis i les estades de futbol, i per finalitzar tindríem l'eix, diguéssim, dels cursets de natació.
Les activitats es duran a terme al complex esportiu L'11 i també a Can Salvi. Comptaran al voltant d'una participació de 800 nens i nenes de la ciutat.
Doncs els jocs serien al poliesportiu 11 i també a les instal·lacions esportives de Can Salvi. I les dates serien el primer torn del 25 de juny, és el primer torn, fins al 12 de juliol, i el segon torn seria del 15 de juliol fins al 26 del mateix mes de juliol. Doncs al voltant d'unes 800 persones, ara mateix hem tingut pics de més de 1.000 persones en el passat, però al voltant de 800 persones que ja diu prou del múscul i de la significació d'aquesta oferta de l'Ajuntament.
A partir del 6 de maig s'inicia el període d'inscripció per al casal d'estiu i les estades de tennis i també de futbol.
Doncs el període de preinscripció en la majoria dels casos començaria el 6 de maig, amb l'excepció dels cursos de natació, que comença una miqueta més tard, o sigui que a partir d'aquí ja podrem fer les inscripcions. Dic que és important que trobaran tota la informació detallada sobre les inscripcions, tota la informació sobre els torns, els preus d'abonat, no abonats, etc., en la web d'EsportsApp, també a l'Ajuntament, i allà tindran tot el detall sobre tota l'operativa per fer les inscripcions.
Tota la informació i també les inscripcions a través de la pàgina web d'esports.sabarca.cat.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Des de l'any 2012 es du a terme anualment amb la participació de 50 empreses. El programa accelera el creixement. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·labora amb aquest projecte finançat per la Diputació de Barcelona i també PIMEC amb l'objectiu de donar suport a empreses amb un alt potencial de creixement. Enguany, l'accelera el creixement arriba a la seva 13a edició i en volem parlar amb Dani Porta, que és tècnic d'empresa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Primer de tot, voldríem parlar i comentar, doncs, a qui està adreçat aquest programa d'Accelera el Creixement?
Doncs el programa Accelera el Creixement va adreçat a les microempreses, les petites i les mitjanes empreses, que tinguin 3 treballadors o més en plantilla, que tinguin el seu centre de decisió o la matriu a la província de Barcelona i que tinguin una trajectòria empresarial igual o superior a 5 anys, és a dir, que s'hagin creat abans del 31 de desembre del 2019. Val? I també dues coses importants, que tinguin voluntat d'invertir en el creixement i que s'hi puguin dedicar. Han de dedicar-li unes horetes, no són moltes, però s'hi han de dedicar-hi, en certa manera.
Doncs aquests són els requisits, són les empreses que poden beneficiar-se del programa d'Accelera el Creixement. Parlarem ara de quin és el seu funcionament i també parlem ara dels objectius d'aquest programa. Ajudar a créixer a les empreses és el principal en aquest cas objectiu d'aquest programa, però en tenim d'altres.
Sí, de fet, ja ho diu el nom del programa, no? Accelera el creixement, és a dir, fer ajudar a créixer aquestes empreses que participin dins del programa. De fet, els objectius serien, bàsicament, jo diria que 3. El primer seria aconseguir aquestes 50 empreses amb ganes o amb un elevat potencial de creixement, perquè puguin obtenir un pla, diguem, estratègic o de creixement per posar en marxa o cobrir els reptes que tenen com a, en la seva activitat, en el seu negoci. Després, obtenir aquest pla de creixement, com deia, seria el segon objectiu. O sigui, primer aconseguir les empreses, que aquestes empreses tinguin un pla de creixement i després ajudar-les a fer un pla d'acció, o sigui, es mira amb aquest programa, es fa una diagnosi de com estan les empreses ara i a futur es desenvolupa o es crea un pla d'acció perquè puguin arribar als seus objectius o complir els seus reptes.
Per arribar a aquests objectius que ens comentes ara, com s'obtenen aquests objectius? Quin és l'ajut que reben en aquest cas les empreses?
Val. Les empreses, durant tot el programa, estan, diguem, ajudades o tenen la col·laboració de diverses figures, no? Per una banda, hi ha un tutor que fa el seguiment dins el programa, o sigui, en totes les fases, i després, en cada una de les fases, que després en parlarem, hi ha pues, una sèrie de consultors que normalment hi ha uns experts que diríem estan són els que dissenyen aquest pla de creixement que fèiem, són experts en creixement empresarial, i després per definir el pla d'acció hi ha uns especialistes. En el pla de creixement es determinarà quines necessitats i en quin camp l'empresa pot obtenir unes millores, i en el pla d'acció, que seria la tercera fase del programa, hi ha aquestes figures que són els especialistes en les diferents temàtiques.
Per tal d'ajudar doncs, el creixement o accelerar el creixement de l'empresa, hi ha diversos punts, no? Com el finançament, l'organització i l'equip en directiu, la transformació digital o, per exemple, la internacionalització, a més de la comercialització i arribar doncs, a nous canals. No?
Exacte. Són els on es focalitza el desenvolupament del programa. Bàsicament són aquestes tres palanques de creixement, és a dir, la part comercial, el buscar nous canals, el replantejar l'estratègia comercial, el desenvolupar les habilitats que es necessitin per aquests nous canals o per millorar l'estratègia. Després hi ha la part de digital, que és digitalitzar els processos dintre de l'empresa, de la indústria, i adoptar, per exemple, ajudar a adoptar tecnologies 4.0, que ara estem veient que estan, diguem, de moda, però bueno, que al final és el que s'ha d'apuntar a l'empresa de cara al futur, no? Per ser competitiva. Un altre dels camps que es focalitza el programa seria l'organització i l'equip directiu, és a dir, desenvolupar aquelles capacitats per impulsar els nous models de negoci que puguin sorgir d'aquest assessorament. El tema de internacionalització seria un quart camp a desenvolupar, i aquí el que es busca és poder ajudar a accedir a mercats internacionals, a les empreses, o a consolidar-se si ja han accedit. I per últim, el tema del finançament, que seria millorar l'àrea financera o cercar noves fonts de finançament per aquells projectes o aquelles noves inversions que tingui l'empresa.
Parlem de les tres fases. La primera fase és la selecció d'aquestes 50 empreses. Ara hi ha un període, que és fins a principis del mes de juny, que les empreses que estiguin interessades s'han d'apuntar-se en aquest programa d'Accelera el Creixement. Uh-huh. I després, de totes les empreses, no és la primera que s'apunta, la primera que finalment aconsegueix plaça, sinó que es fa una selecció de totes les empreses que s'han presentat. Per tant, aquí hi ha una selecció prèvia, i a l'hora de fer doncs, una candidatura per poder optar a participar a l'Accelera del Creixement, ha d'haver uns condicionants concrets, no?
Sí, exacte. O sigui, en aquesta primera fase, que és la part de selecció, de fet, hi ha uns consultors o un equip d'experts que seran els que decidiran quines empreses entraran dins el programa. Ja hem dit abans que són 50 empreses les que seleccionen. Comptem que és a tota la província de Barcelona, per tant, són molts ajuntaments els que volen participar i aprofitar aquests recursos. Per tant, s'ha de fer una bona selecció de les empreses. En aquesta anàlisi, en aquesta diagnosi, s'analitza l'evolució de l'empresa en els últims anys a nivell de llocs de treball, de facturació, els beneficis. També es mira el potencial de creixement del sector al que participen o en el que estan desenvolupant aquella activitat, i altres aspectes potser més qualitatius, com pot ser el compromís, si hi ha una línia de nous productes, etc. No?
Per tant, no és només voler créixer, sinó que hi hagin uns condicionants de l'empresa que puguin indicar que finalment es puguin obtindre bons resultats. Sí que hi ha unes sessions informatives el dijous 25 d'abril, dimarts 7 de maig, dimecres 22 de maig i dijous 30 de maig, sessions informatives online per si hi ha algun dubte. Tot i que si hi ha algun dubte o hi ha una qüestió a tractar sobre la participació o no, de l'accelerar el creixement, hi ha una opció molt directa, que és anar doncs, a Escoles Velles i fer-vos la consulta directament. No?
Correcte. Sí, evidentment es poden dirigir a Escoles Velles, a Promoció Econòmica, aquí a l'Ajuntament, però també tenen l'opció de i jo recomano el participar en alguna de les quatre sessions informatives que es faran, són sessions online, per tant, més còmode impossible, la durada és una horeta més o menys, i t'expliquen molt, molt didàcticament i molt acuradament els detalls del programa. Per tant, jo convido a les empreses que tinguin un cert interès que s'apuntin a qualsevol de les quatre sessions per valorar realment tot el que és el programa en si.
Posarem, evidentment, tots els enllaços. Parlàvem de les tres fases. Hem parlat de la primera, la selecció. Anem a la segona, que és el pla de creixement. Aquí serien 6 mesos, aproximadament.
Correcte. El pla de... no sé si abans hem comentat, la selecció final es fa a mitjans de juliol. Llavors es deixa la part de l'estiu perquè puguem descansar, que ja ens ho mereixem, però al setembre es comença amb la segona fase, que és el pla de creixement, que va de setembre a març, que són, com bé deies, 6 mesos. No són 6 mesos de dedicació plena, estem parlant de 24 hores en aquests 6 mesos. I aquestes 24 hores realment estan repartides, diguem, en tres tipus d'assessorament. Una part que seria, de fet, la primera part és la sessió d'inauguració, en la que en aquest cas és presencial. Aquest sí que es demana que les empreses participants vagin a aquesta sessió d'inauguració. Es crea una mica de networking. Coneixes a les empreses que estaran al costat teu participant. Pots veure, posar en comú coses, temes d'empresa, no? Després hi ha una segona fase, que són sessions col·lectives. En aquest cas són 3 sessions on es toca una mica els fonaments i la visió estratègica, l'anàlisi competitiva i el propòsit de l'empresa amb aquest programa i també la diferenciació de cada empresa i l'escalabilitat, o sigui, el creixement que pot tenir l'empresa dintre d'aquest programa. Per últim, parlem de 16 hores, que ja serien sessions individuals i aquestes es fan a la mateixa empresa. En aquest cas, el que es pretén amb aquestes 16 hores és fer una diagnosi de com està l'empresa actualment, enfocar estratègies de futur o veure aquelles palanques de creixement que ens poden ajudar a millorar el negoci, crear aquest pla estratègic de futur i també dissenyar el pla de creixement. Una mica resumint, estem parlant, però serien aquestes 16 hores que es parlarien d'això. Això seria tot el que es faria amb el pla de creixement o la fase 2 del programa.
Llavors, un cop ho tenim tot analitzat, anem a la tercera fase, que és el suport a l'acció, on aquí suposo que ja es concretaran ja algunes accions concretes, no?
Exacte, aquí ja es defineix el que seran els objectius a seguir. Comptem que, o hem de tenir en compte que aquests objectius els aconseguirem, no és immediat, evidentment, això requereix una feina i una inversió, i són objectius que es plasmaran a uns 3 anys vista, més o menys. En aquest cas, aquesta fase 3, el suport a l'acció, són unes 50 hores, aquestes 50 hores es fan també repartides en sessions presencials i sessions a casa, diguem, en company, que en diem, i van des del mes d'abril fins al mes de juny. De fet, ara estan a punt d'acabar els participants a l'edició anterior de la 12a edició. En aquest cas, hi ha 20 hores de sessions individuals, es tracta doncs, el tema específic de cada una de les empreses, i després també hi ha 7 masterclass o bones pràctiques, que això sí que es recomana assistir, no és obligatori assistir a totes, però sí que es recomana assistir en alguna. En aquestes masterclass es parla doncs, de la comercialització, innovació, internacionalització, la transformació digital, el lideratge, I aquest any han afegit dos temes nous que són prou importants i que ens estem trobant que les empreses els hi costa, que seria el tema de la retenció de talent, i per últim el tema de la sostenibilitat, que les empreses sí que estan agafant aquesta voluntat de ser més sostenibles, de menys emissions, etc. O sigui, ens estem posant al dia amb aquests temes, que és important també.
Doncs la convocatòria està oberta fins al dia 7 de juny, convocatòria que es pot fer a través de la pàgina web d'acceleralcreixement.com, on aquí també trobaran tota la informació que estem comentant avui a Ràdio Sant Andreu, i que si hi ha dubtes, doncs es poden dirigir, com dèiem, a escoles velles i que poden, doncs, això, comentar els dubtes que puguin tenir. Hem de recordar que aquest programa, doncs, té un cost, està valorat el programa en 5.500 euros i té un cost aproximadament de 750 euros més IVA per les empreses.
Correcte.
Però tenint en compte el resultat que poden obtindre, exacte, passant i sent seleccionats amb l'Accelera el Creixement, exacte, doncs surt a compte, no?
Exacte, és una bonificació de 4.750 euros per un programa que, com us hem anat explicant, és molt complet i que, en general, els resultats que s'han obtingut en les últimes edicions corroboren i donen, diguem, fe de que aquest programa funciona. Llavors, crec que el cost és, bàsicament, de compromís per poder participar, diguem.
De moment ja, la presentació de les candidatures a Sant Andreu de la Barca, durant totes aquestes edicions han participat gairebé una desena d'empreses i, a més, amb bons resultats.
Sí, hem tingut empreses de tot tipus, sobretot són empreses industrials les que participen, però en general totes les persones que han, o les empreses que han participat estan molt satisfetes amb els resultats i han pogut implementar les millores que normalment ja per norma estan definides, no? Que són creixements en facturació, en beneficis o en alguns casos inclús augment en la plantilla també.
Doncs l'Accelera el Creixement, que arriba a la 13a edició fins al dia 7 de juny, doncs període d'inscripció de les empreses que vulguin o que estiguin interessades. Tornem a recordar aquells requisits mínims per poder participar, Dani.
Mira, serien, com hem dit, petites, mitjanes empreses o microempreses que tinguin 3 treballadors o més, amb seu o centre de decisions a la província de Barcelona, concretament al nostre municipi, en el nostre cas, i que tinguin una trajectòria empresarial de més de 5 anys, és a dir, que estiguin creades abans del 31 de desembre del 2019.
Doncs aquests són els requisits per poder participar al programa Accelera el Creixement. Recordem que després haurà aquesta selecció. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·labora amb aquest projecte que està finançat per la Diputació de Barcelona i també PIMEC, amb aquest objectiu de donar suport a empreses amb un alt potencial de creixement. Enguany, la 13a edició, n'hem parlat àmpliament amb Dani Porta, que és tècnic d'empresa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
Gràcies a tu, Jordi.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I aquest dimecres comencen les activitats prèvies de la 7a edició de la Fira del Vi. Tot seguit, tots els detalls de la Fira del Vi a Ràdio Sant Andreu. Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana la 7a edició de la Fira del Vi dissabte amb la presència d'una vintena de cellers i la primera edició de la Fira del Vermut, que serà aquest diumenge, amb importants novetats. Volem parlar de les novetats d'aquest any de la Fira del Vi i és per això que ens acompanyen Juan Pérez i Paco Pozo de l'associació Rovins. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya Miquel Àngel Abril, que és regidor d'Activitat Econòmica i Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
7a edició de la Fira del Vi i, sens dubte, és una de les més ambicioses de les Fires del Vi que s'han celebrat fins ara i podem dir que amb les expectatives molt altes, no?, de cara a aquest any.
Sí, aquest any hem volgut pujar un esglaó, diguéssim, amb aquestes expectatives. I hem treballat, hem apostat per un canvi d'ubicació, perquè la gent hi sigui, bueno, amb aquestes expectatives, no?, de que probablement tindrem més gent, i si no és així, doncs la gent que hi vingui estarà, pues, més còmoda, en un espai més gran, amb majors serveis, en fi, tota una sèrie, una aposta, no? Perquè no només la gent que ens pugui visitar estigui més còmoda, sinó també els propis professionals, els propis treballadors també, que estaran allà al cap de setmana, els cellers, restauradors, etc., també que tinguin un espai doncs, més còmode per poder treballar. Sí.
Aquest any tenim la 7a edició, però sí que la fira ha tingut un creixement sempre ascendent, no? Sempre ha anat a més la fira.
Pues sí, realmente es el trabajo de la asociación y la gratitud de nuestros vecinos y nuestros visitantes. Indudablemente el año pasado hubo una afluencia inesperada, mayor de la prevista, y como decía antes Miguel Ángel, necesitamos un espacio un poquito más amplio y más confortable para lo que se avecina, ¿no? Yo quería sobre todo agradecer al pueblo y se va a batir, cada año se va a tener algún récord, ¿no? El año pasado fue quizá de visitantes, de bodegas, que fueron 25, y este año se va a batir un récord, y es importante para nosotros, porque nosotros nos nutrimos de nuestros vecinos, de nuestros voluntarios. Y este año van a haber 32 voluntarios, que es un número récord de asistencia, de colaboración, y es también un orgullo para nosotros como asociación pues tener este privilegio de que la gente nos respalde en nuestro proyecto.
Al tenir més voluntaris, això significa doncs, que de cara a l'organització doncs, l'engranatge és molt millor, no?
Sí, que duda cabe que facilita totes les tareas perquè la idea, lo que transmitimos es que vienen a ayudar, vienen a colaborar y a disfrutar. Con este volumen nos permite pues, que haya rotaciones en ciertos puestos y que todo el mundo disfrute del evento.
No sé si ens fem la idea del que significa organitzar una fira del vi com la de Sant Andreu de la Barca és aquesta setmana, però clar, portem mesos enrere a anar preparant les activitats i que tot funcione, no?
Sí, sí, indudablemente esto no se hace de la noche al día. Llevamos más de 2 meses junto con los técnicos y el ayuntamiento de Sant Andreu. Bueno, la experiencia de años anteriores pues es importante, pero es una tarea pues de hilvanar detalles y cada año surgen o cada edición surgen novedades que también hay que implementarlas y aprender de todo, ¿no? De hecho, ya te puedo decir que nosotros estamos preparando la Feria de Cervelló, que es la siguiente que tenemos dentro de 4 semanas, con lo cual sí que hay que tener esa previsión. Y bueno, esta de aquí ya la hemos encarado con una planificación muy, muy estricta y se está totalmente cumpliendo, con lo cual ya lo que nos queda es esta recta final ya pues de desarrollo del plan previsto y de disfrute.
Sí que hi ha aquí, en aquest cas, regidor, aquesta aliança entre l'Ajuntament, l'Associació Rubins, la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, que també participarà tant dissabte com diumenge, no? Tothom implicat.
Sí, efectivament, aquesta complicitat, diguéssim, entre totes les parts i les ganes de fer-ho el millor possible, no? I donar un pas més, no? Com comentava Juan. Doncs és clau perquè aquí hem de sumar tots, hem de tirar tots, amb tot l'esforç organitzatiu, com bé comentàveu abans, no? Que hi ha al darrere, perquè una cosa així evidentment no s'improvisa, i aquí sumem tots, sí, és molt important.
Paco, des de l'associació Rubins teniu molts seguidors, no? des de l'associació, no? Molta gent que us segueixen a vosaltres.
Sí, bueno, ja portem una dilatada carrera, fa gairebé 9 anys que estem fent servei, que estem organitzant cates, estem organitzant activitats, i tenim pues, això, pues, gairebé 2.500, gairebé 3.000 associats, persones que ens segueixen la nostra activitat. Ahir vam estar precisament a un celler que participarà activament en aquesta fira, va ser el celler de Quim Batlle, a Alella, que vam fer una sortida amb els voluntaris. I bueno, realment també és important la feina de la publicitat, de difondre la fira que ha fet l'Ajuntament. Nosaltres tenim les nostres xarxes socials, l'Ajuntament ha arribat, la proposta de la fira ha arribat a força gent, no només aquí a Sant Andreu, sinó a totes les poblacions veïnes.
Per tant, doncs, esperar que cap de setmana s'ompli de gent l'esplanada del mercat setmanal doncs, per gaudir de la Fira del Vi dissabte i la Fira del Vermut diumenge. La Fira del Vermut, per què heu decidit aquest any doncs, apostar per una Fira del Vermut el diumenge?
Hem apostat bàsicament perquè la infraestructura és realment costós muntar tota la infraestructura de la fira. I diguem-ne que era una miqueta pues, aprofitar, un cop ja està tot instal·lat, tot el tema de llums, de so, de carpes, doncs aprofitar de que dissabte sí que és veritat que s'omple, pues, aprofitar que diumenge podíem tindre també pues, aquesta oferta ja de cara pues, a la gent que potser no podia vindre dissabte, que diumenge es pogués reenganxar i oferir-li pues, aquest format més de matí i de vermut.
Sí, com deia el Paco, aquí hi ha, per un cantó, una optimització, diguéssim, dels recursos, no? que entre tots suportem. I per una altra banda, aprofitant aquesta optimització, rendibilització dels recursos, també donar-li conceptualment un recorregut vital més llarg, el que és la Fira del Vi, no? Ara ja es comença a semblar-se una setmana, no? del vi, que potser és la fita que aconseguirem una edició d'aquestes, no?
Només queden dos dies, eh? Perquè, dilluns i dimarts.
Entre les degustacions que ja comencen el dimecres i aquest colofó de la primera fira del vermut del diumenge, doncs ja tenim un recorregut de dies força interessant que ens permet somiar amb altres reptes.
És compatible, celebrar la fira del vi i celebrar la fira del vermut, Es poden anar a les dues fires,
Sí, totalmente. Creemos que es un público diferente, es un horario diferente y también un producto pues más también diferente, ¿no? Creemos que el espacio es el óptimo también y vamos a ver, hay que intentarlo y tenemos pues, los medios y la capacidad para hacerlo, vamos a ver. Yo tenemos buenas expectativas de que salga también bien.
La Déu Alella és la convidada d'aquest any, de fet obre les activitats de la Fira del Vi, que serà aquest dimecres 24 d'abril a la Sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, amb aquesta degustació de vins del celler de Quim Batlle de la Déu Alella. No? Heu decidit aquest any que la Déu, apostar per la Déu Alella.
Bueno, como en las anteriores ediciones siempre elegimos como un eje, como una línea, este año nos parecía interesante pues atraer al público esta peculiar de O, que la tenemos aquí muy cerquita y que tiene muy pocas bodegas. Ayer nos contaba que estuvimos, como decía Paco, en una visita y con los voluntarios, nos contaba Quint Batlle que solo hay 7 sellers en esta DO. De esos van a venir aquí 5. Bueno, son productos también diferentes, uvas diferentes, poco conocidas, y era una oportunidad para nosotros y también para ellos. Tenemos muy buena relación con la DO y queríamos apostar por estos productos.
La degustació serà el dimecres. No sé si encara queden places o no, perquè hi ha degustacions i tast el dimecres, dijous i divendres. Sé que algunes pràcticament està cobert, d'altres encara queda alguna plaça, no?
Sí, efectivament. Digamos que hay 3 actividades previas. La del jueves, que es la que ha resultado a priori más atractiva, ya está completa hace tiempo. Es la de Rioja, la de Luis Cañas. Para las anteriores y posterior, o sea, para la de Quim Batlle, aún quedan unas 30 plazas y 25 apenas para la degustación de espumosos de Escoffier Rousset. Bueno, seguro que en estos días os animamos a todos los que nos escucháis a reservar, porque son ocasiones para disfrutar de primera mano de unos productos y de un ambiente que esperemos que sea el que hagamos también luego en la fira.
Feu com una mena de prèvia, no?, amb aquestes 3 activitats.
Sí, bueno, se trata de eso, de un poco calentar el ambiente, que la gente que venga ya sepa, si no lo sabe, que va a ser difícil, porque en el pueblo va a estar todo muy, muy informado. Pero bueno, también le vamos a regalar, además de estos productos y ese maridaje espectacular de Alicia Charcuters, le vamos a regalar la copa para que ella tenga su copa, le vamos a regalar un portacopas para que ella venga un poco con una pequeña tarea hecha de la fira.
Recordem que per les inscripcions es poden realitzar a través del WhatsApp, a través del telèfon 640-772-778 o bé a la botiga de l'associació Rubins, queden places per la del dimecres, la d'Oalella, i per la del divendres, en aquest cas, de vins escumosos del celler Escofet Rossell de la d'O Penedès. Per la de Lluís Canyes, de La Rioja, és la primera que ha volat, pràcticament, bueno, no hi ha places, però sí que tindrem l'ocasió, segurament, que de degustar els seus vins el dissabte. Dissabte, com dèiem, la setena Fira del Vi començarà a 6:45 de la tarda, 6:30, i a més, amb una presència d'una vintena de cellers, vull dir que estem parlant d'una fira important,
Sí, ha sido una tarea también desde la parte de la asociación, pues de prácticamente de cribaje, porque hemos tenido más de 40 inscripciones o bodegas que se nos han acercado. Algunas ya han estado con nosotros y querían repetir. Otras las hemos dejado descansar y nos acompañarán en ferias posteriores, y estas cinco de Alella que queríamos también introducirlas. Sí, sí, es interesante para nosotros, pues bueno, que ese punto de bueno, ese trabajo que hacemos, pues tal vez también se ve reflejado en los productores, ¿no? Que ya ven atractivo venir aquí y ser también su escaparate, ¿no? Bueno, es una tarea también, como ha dicho Paco, de divulgación, y eso pues se está consiguiendo. Estamos contentos de que vengan pues ciertas bodegas de bastante renombre.
Més tenim d'os molt variades, des de Penedès, Montsant, Ribera del Duero, Somontano, vull dir, tenim de tot.
Sí, bueno, hay que ser diversos, ¿no? Lógicamente nos centramos más en la proximidad, nos centramos, como antes hemos dicho, en la Leya, pero también en los productos de nuestra DO, que es Penedès. Hay bastantes bodegas de esa DO, pero sí tenemos los puntos que siempre necesitamos, de Somontano, de Rioja, de Rueda, que complementan a... pues que sea todo más pues más diverso y más variado y más apetecible de conocer y de probar.
La ubicació, el canvi d'ubicació a l'Esplanada del Mercat Setmanal suposa que la fira sigui molt més gran, i la part de restauració de la gastronomia també és més gran aquest any, amb 6 restauradors locals.
Sí, com comentava al principi, hi ha una aposta també per la restauració i perquè s'hi trobin més còmodes amb aquest espai. Tindran un espai central on en cadascun dels llocs doncs tindran aquests metres quadrats extras per poder treballar amb més tranquil·litat, amb més qualitat. I sí, tenim 6 restauradors aquest any, o sigui, fem una aposta també per l'augment de la diversitat amb aquesta restauració, i també hem fet un incís amb la importància de que no només augmentem el nombre de restauradors, sinó també la quantitat, no? De tapes que puguin en un moment donat a servir, perquè és important fer front als moments àlgids, no? D'aquesta demanda de la restauració. Per tant, bueno, ja ho tenim bastant tot ben apamat. I sí, amb moltíssima il·lusió, la veritat.
De fet, si mirem el programa, podem fer el nostre maridatge, no? Perquè tenim la relació de la part gastronòmica, de les diferents tapes o plats que oferiran. Per l'altra banda, tenim la relació de cellers. Nosaltres des de casa, abans de la fira, ja podem començar a mirar quin maridatge fem, no?
Sí, realmente es espectacular la variedad de tapas y complementos que va a haber para los vinos. Sí, se puede hacer. De hecho, muchos clientes, muchos socios nos decían que, bueno, con esta carta gastronómica, vamos, es imbatible. La verdad es que es muy variada y muy, muy atractiva. Estamos muy contentos también de ese crecimiento necesario, porque vamos a crecer en espacio, en visitantes, y la restauración era importante también que tuviera ese servicio hacia los visitantes.
No sé, Paco, si podeu fer vosaltres un maridatge ja aquí, una recomanació de maridatge entre les tapes i els vins.
Bueno, o sea, maridatge ràpid. No ens aventurem, però sí que no deixeu de tastar, no deixeu de passar per el cafè del casino, de la seva proposta de tapes, o per exemple per els embotits d'Alícia. Xarcuters sempre aniran bé amb un escumós, amb un vi fresquet, que esperem que el temps ens acompanyi, que no plogui i que estiguem allà a gust.
Amb aquest programa podem fer l'analogia d'un viatge, no? Sempre es diu, un viatge es comença a gaudir des del primer moment que ho planifiques i tal. Doncs aquí igual, aquí ja pots començar a mirar la quantitat.
Això és veritat.
Els cellers i la restauració, ja pots fer-te com un planning del que podràs fer, sí.
Alícia, xarcuters i formatgers, Bendita Tapa, Cafè del Casino, el Palau Vell Restaurant, el restaurant Riera 2 i Rosteria Ramírez, que s'encarregaran de la restauració del dissabte a la Fira del Vi. El sistema de fitxa fitxes, com funciona? Com sempre, tenim unes fitxes com l'any passat que es va estrenar aquesta modalitat, no?
Sí, exacto. El año pasado se estrenó la modalidad, que es muy, muy flexible, porque te permite pues coger el número de fichas, tanto de gastronómicas como de bebida, pues a demanda, como uno desee. Y es un sistema pues muy, muy, muy sencillo y que la gente ha entendido bien, y vamos a seguir con el mismo.
¿Els preus?
Pues la ficha de degustación para vinos y espumosos es 2,50 y la de restauración es de 3 euros.
La copa es diferente aquest any, ¿eh?
Sí, la copa es un poquito más grande, es de 39 centilitros, es más cómoda, es más robusta y, bueno, es un cambio también, yo creo, que positivo, que así la gente irá haciendo su colección de copas cada feria. También es un poco estrategia. No, en serio, es una copa más confortable y es lo que ha primado para la elección.
Parlem d'altres novetats, ¿eh? Tindrem música amb la Lola Band, que més d'una ocasió ja ha visitat Sant Andreu de la Barca en diferents fires. Tenim un fotomatón i, a més, tenim una zona de tallers infantils, que aquesta és una de les propostes novedoses d'aquest any.
Bueno, aquesta proposta, en certa manera, és una miqueta per donar recolzament a aquelles famílies que no poden deixar els nens, que els agrada vindre a la fira. Clar, a les fires del vino és un espai, diguem-ne, massa confortable pels nens, perquè no, en certa manera no està feta per ells. Llavors, el que proposem és un espai on puguin estar. Tindrem monitors professionals de guardant, bueno, donant, fent activitats pels nens, i que tinguin un espai on, diguem-ne, que no emprenyin els pares, que els pares el que volen és veure. Doncs allà tindran les seves activitats i podran quedar recollits.
Sempre en moderació, eh?
Això, sempre, evidentment, en moderació. La Fira del Vi del dissabte. Passem al diumenge, la primera edició de la Fira del Vermut. Començarà a les 11 del matí fins a les 3 de la tarda, aproximadament, amb la presència de 10 cellers.
Sí, bueno, seran 10 carpas que estaran, pues... estarán con bodegas que su fuerte o su punto fuerte son la elaboración de vermut. Es un producto muy peculiar y yo creo que a esas horas del día muy apetecible. Yo creo que darán un buen tono al evento, y se complementarán con algo de vino, unas dos o tres paradas de vino y dos de cerveza artesana, que también es un poco la novedad, ¿no? Pues son productos diferentes, como antes he dicho, porque el horario es diferente y porque, bueno, pues nos apetece probar a ver si encajan bien con nuestra oferta.
Per què, si us pregunto a vosaltres, el perquè de la bona acollida del vermut o aquest retorn del vermut ja des de fa uns anys, hi ha alguna explicació?
Bueno, tradicionalment és, no, és un producte que vas fora, vas a Andalusia i no és habitual, vas al nord, tampoc és habitual, que és un producte que el seu origen és italià, es va implantar aquí, es va implantar a Reus, que Reus era la capital del vi fa pues, 100 anys, que posaven els preus del preu del raïm. I llavors encaixa, és un producte que encaixa molt aquí pel clima i una miqueta també per aquest espíritu mediterrani que tenim, que encaixa prou bé. Ja us diem que es torna amb força, que la gent s'aficiona molt. Nosaltres tenim un producte de sempre, que és el nostre vermut de les Robins, que és, diguem-ne, que és, si no és el producte que més hem venut en aquests 10 anys d'existència, pues és el segon. O sigui, vull dir que té molta, molta força i és un producte que li agrada molt a la gent.
Sí, es verdad, se me olvidaba deciros otra novedad. En este día, este domingo, sí que la Rubins, la Asociación Rubins, pondrá parada, y son con los productos que antes decía Paco, ¿no? Nuestro vermut está súper consolidado, y también nuestro cava artesano, que son los productos que ofreceremos. Pero además la novedad es que en este día se presentará una botella que hemos diseñado, para vermut, una botella de cristal con tapón de cerámica y con una imagen serigrafiada de lo que es la Rubins, de motivos nuestros, muy, muy de la asociación, y también motivos de San Andreu. Creo que también es bonito pues integrar nuestra comunidad con nuestro proyecto.
Doncs ho afegim a la llista llarga de novetats d'aquest any de la Fira del Vi, també de la primera edició de la Fira del Vermut, i esperem que vagi molt bé les activitats prèvies que arrenquen aquest dimecres, dijous, divendres, dissabte la Fira del Vi a partir de les 6:30 de la tarda i diumenge la primera edició de la Fira del Vermut a partir de les 11 del migdia. Juan Pérez, Paco Pozo, de l'Associació Robins, i Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica i Comerç. Gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio, per donar-nos tots els detalls. Jo crec que ho hem parlat tot, no ens hem deixat absolutament res, i ara simplement doncs, a gaudir aquest cap de setmana o aquests dies de la Fira del Vi, de la Fira del Vermut. Gràcies als tres.
Gràcies, Jordi. Adeu.
Gràcies, Jordi.
La informació de la Fira del Vi, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i també Instagram.